Comencem aquest consultori amb el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, senyor Xavier Llevaria. Bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies. Comencem, si li sembla, amb un pack mascareta, perquè és un dels temes estrella de les notes de veu que hem anat rebent. El que dèiem, per exemple, amb el cotxe, en quins casos s'ha de portar la mascareta posada?
Bé, depèn del tipus de vehicle. Si és un de vehicle públic i, per tant, taxi o qualsevol altre tipus de transport públic, aleshores sempre s'ha de posar la mascareta posada. Si anem en un vehicle en el qual, bàsicament, la idea és, si anem en un vehicle en el qual anem amb les persones que habitualment convivim, aleshores no cal portar la mascareta. I si anem en un vehicle amb persones que habitualment no convivim, caldria portar-ho la mascareta. Vull dir, aquestes serien les tres regles bàsiques. A partir d'aquí, els supòsits, com diem, poden ser infinits i és difícil regular aquests supòsits, però amb la idea una mica, bàsicament, és que és també d'autoconsciència i autoresponsabilitat, de dir, un transport públic, sigui vehicle, taxi, autobús, metro, etc., sempre mascareta obligatòria, i un transport privat, si nosaltres anem dins d'aquest vehicle amb les persones que, allò que diem, no?, la bombolla de convivència, que habitualment convivim i habitualment estem relacionats, aleshores no caldria, però si en canvi anem amb alguna de les persones que no habitualment convivim, sí que caldria donar la mascareta. Aquesta és una mica la regla bàsica per prendre consciència que quan un ha de dur la mascareta o no ha de dur la mascareta.
Perfecte. Un oient, el Marcos, ens pregunta què passa amb les motos.
Hola, molt bon dia. Només sapigués si anant amb moto també cal portar mascareta. Gràcies.
Queda clar.
Sí. Normalment, si un porta un casc integral que cobreix tota la, diríem, tota la cara, tota la superfície de la cara, doncs aleshores no cal tu mascareta. Si un porta un casc que no és integral i que, per tant, no protegeix, no, aquesta part bàsicament de nas i boca, aleshores sí que hauria de dur mascareta.
Encara que vagi sol?
Encara que vagi sol, sí.
D'acord. I en bicicleta? Quan anem per un poble o per la ciutat, per exemple, Barcelona amb el bici?
Sí, la bicicleta té la banda, és a dir, com recomanem dur mascareta també en la bicicleta, igual que amb un patinet elèctric, també dur mascareta. El que passa és que la bicicleta té la part de la pràctica esportiva i quan un fa pràctica esportiva no és pas recomanable dur mascareta, simplement és un tema de, bàsicament, de que la respiració amb mascareta, doncs, amb alguna persona amb una dificultat pot tenir efectes adversos, no? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres, clar, diem, home, la bicicleta és com a pràctica esportiva no cal dur-la, i la bicicleta simplement com a pràctica de passejar, que pots anar a la mateixa velocitat, bàsicament, és a dir, que no l'utilitzes com una pràctica esportiva, sinó de desplaçament, etc., recomanem que s'utilitzi la mascareta.
Perfecte. El Dani ens pregunta això.
Bon dia, sóc en Dani, de Barcelona. El meu dubte és si els menors de 6 anys han de dur mascareta també en el transport públic.
Vostè dirà.
Sí, els menors de 6 anys no cal que duguin mascareta. És a dir, ni en el transport públic, ni en espais oberts, ni en espais tancats, tampoc. Per tant, estan exempts els menors de 6 anys en qualsevol espai, públic o privat, obert o tancat, dur la mascareta.
Un altre dubte, aquest de la Carmen, també sobre el transport públic.
Referent a la normativa, i pregunto, a l'hora d'agafar un tren en compartiments de 4, és obligatori seure 2 en diagonal? O si n'hi ha molta gent, et seus amb mascareta i ja està?
En aquest cas no hi ha un aforament. És a dir, la normativa no estableix un aforament en el transport públic. Aleshores, aquí ve la responsabilitat de cadascú. Si un troba un espai dins del transport públic que té l'equidistància aquesta de metre i mig amb una altra persona, doncs és millor buscar sempre aquesta distància de seguretat. si va tan ple el transport públic que és impossible aquesta distància de seguretat, doncs és buscar l'espai que sigui més, diríem, que hi hagi menys aglomeració dins d'aquest transport públic, sempre amb mascareta, evidentment. Però, insisteixo, al no haver-hi una limitació de l'aforament en el transport públic, un ha de buscar sempre aquesta distància física de seguretat. Si en diagonal la dona més que en altres distàncies, doncs millor en diagonal.
D'acord. Encara sobre la mascareta, una altra pregunta de la Maria Àngels.
Si no hi ha ningú al voltant, hem de posar la mascareta? Si jo estic en un parc i no tinc a ningú al meu voltant, la tinc que portar?
Sí. Podria semblar contradictori, de fet, ho és, i el risc seria pràcticament nul, però i darrere del dur a terme la mascareta en espais oberts, sigui parcs, sigui espais carrers, etc., ve amb la idea, bàsicament, també, de conscienciar de l'ús de la mascareta sempre que estem en un espai via pública o en un espai tancat. Evidentment, és així.
A la mateixa línia, el Pol.
Jo acostumo a caminar, i si puc córrer una miqueta, entre Sant Pol i Calella. Hauria de portar també mascareta per anar caminant de Sant Pol a Calella i Calella a Sant Pol?
Sí, a no ser que sigui una... És a dir, que vostè estigui fent una... És a dir, que la caminada sigui amb un ritme que esdevingui una pràctica esportiva. I això només una persona ho pot saber, l'esforç que fa en relació amb aquesta caminada i el que significa la pràctica esportiva. Si és una caminada normal de passeig, etc., hauria de dur la mascareta. Si és algo que un està exercint, diríem, amb un ritme, una activitat física més elevada del normal, aleshores podria quedar exempt de portar-la.
Una de les situacions que jo crec que genera més, no malestar, però sí més incongruència quan un se la troba pel carrer és quan algú està fumant pel carrer i, evidentment, no ho fa amb la mascareta. En aquest cas, està permès?
Bueno, això, com sempre, totes les regulacions no... És a dir, tots els supòsits no estan regulats. És impossible, tots els supòsits regulats. Evidentment, de fet, la mascareta és obligatòria quan un no fa alguna activitat que el seu ús sigui impossible de compatibilitzar amb la mascareta. El fumar d'una mascareta és incompatible. El fumar en via pública no està prohibit. Per tant, una persona pot fumar i no dur la mascareta, evidentment.
I, evidentment, això també s'aplica doncs, si estàs menjant o estàs bevent alguna cosa pel carrer, no?
Correcte. Sí,
val.
Sí.
Val. A la platja, quan en cal portar de mascareta?
Bé, nosaltres el que dèiem era a la platja, per dir-ho d'una manera senzilla, de un quan està a la platja i amb xancletes entra a la sorra i busca espai, mentre busca espai, doncs ha de dur la mascareta. En el moment que ja té, ha trobat el seu espai, etc., aleshores ja es pot treure la mascareta. Només se l'ha de tornar a posar si va a un xiringuito o va als serveis públics o se'n va de la platja o surt de la platja cap a la via pública. No? És a dir, el que és l'espai bàsicament, de que un ja està assentat en un espai i fa la seva activitat de platja, banyar-se, no banyar-se, prendre el sol, etc., jugar, el que sigui, no cal portar la mascareta. Només quan hi ha un desplaçament a via pública, és a dir, quan no hi ha un desplaçament a la vorera, doncs que s'ho surt de la platja, o bé quan se'n va a un espai públic, a un servei públic o a un xiriquito, per dir-ho.
Val, aquesta consulta del Xavi.
Hola, bon dia, des de Tarragona. Una cosa, la feina, no cal portar-la si estàs a més de 2 metres de distància, però clar, tu t'aixeques a l'arxivador, a la fotocopiadora, te la fiques, però has d'anar passant per tots els companys que no la porten. Molt lògic, no?
És a dir, a la feina, si estàs a 2 metres, no l'has de portar, però en canvi sí que si l'has de portar quan t'aixeques, clar, aquesta contradicció, no?
Bueno, no és tant una contracció. És a dir, el que diem a la feina és... Què ha passat a la feina? A la feina, doncs, que la majoria de les empreses s'han dut a terme mesures de seguretat. I una de les mesures de seguretat és aquesta distància de 2 metres entre treballadors, que inclús algunes empreses han posat com algun tipus de separació, no?, entre les taules, etcètera. Aleshores, aquí en aquest cas, el que diem és una persona mentre està al seu lloc de treball, sempre i quan el lloc de treball compleixi les condicions de la nova represa a la normalitat, és a dir, que tingui la distància física de seguretat, hi hagi l'higiene de mans, etc. En el moment que està en el seu taula de treball, ja es pot treure la mascareta. En el moment que aquesta persona hi vagi a, pues, això, a la fotocopiadora, als serveis, en un altre espai, etc., aleshores se l'ha de portar, se l'ha de posar. Encara que passi per altres treballadors, no és un contacte estret el que té amb aquests treballadors, és a dir, no s'atura a parlar amb ells. Si s'aturés a parlar amb ells, amb aquests treballadors, s'ha de posar la mascareta. Però és un pas de segons. I en aquest cas, ell ja va protegit i l'altra persona no va protegida, però és un pas de tants segons que el risc és negligible. Per tant, en aquest sentit, no és una contradicció. A més, una de les dues persones va protegida.
Entesos. Pel que fa al que comentàvem abans de les terrasses, és a dir, mentre s'està bevent no cal portar-ne, però si no estem bevent ni menjant, estem simplement parlant, pel que sigui, perquè ja ens hem acabat la beguda o el menjar, el que sigui, n'hem de portar la mascareta o pel fet d'estar asseguts, bueno, en una terrassa, sí, hi ha aquest llimp?
Bàsicament, com la regulació no especifica en aquest sentit, si en el moment que vostè està en una terrassa, doncs pren una beguda, pren algun menjar, algun àpat, etc. I per tant, en l'espai del que és la terrassa, no cal dur la mascareta. Una altra cosa és l'autoconsciència, una mica, en certa manera, no? I que en un moment donat estem en una terrassa, prenem amb persones, que és bastant habitual, no?, que no són del nostre grup de convivència. I podem prendre com a recomanació, no?, la mesura de dir, bueno, doncs, escolta, jo només entrec la mascareta al moment que just ve la beguda o ve l'àpat, etcètera, però abans de la conversa o postconversa després de l'àpat em poso la mascareta. Perquè al final està reduint aquest espai de risc, no?, que pot haver-hi. Ah, normativament, allò d'obligació, no, al moment que un està en una terrassa, en un espai d'una terrassa, i pren alguna cosa, durant tot el temps que està en aquest espai de la terrassa, pot no dur la mascareta.
Perfecte. I encara un dubte més sobre mascaretes, de la Sara.
Bon dia. Si les dues persones porten mascareta, es poden donar un petó de comiat? Gràcies.
Interessant, aquesta.
Sí, interessant. Això que ho decideixin aquestes dues persones. De fet, és a dir, jo amb això ja no li recomanaré si es pot donar un petó de comiat o un petó de benvinguda, no? En qualsevol cas, bueno, caldria saber, doncs, això, si són persones de bombolla convivència, no, etcètera, però que decideixin amb el bon criteri que tenen aquestes dues persones.
Però, per tant, és a dir, no ho sé, jo dic amb la meva mare, que no hi visc, si ens veiem, millor que li faci dos petons o millor que fem allò del colze tan ortopèdic?
Si vostè no veu a la seva mare o no està dintre del que és la bombolla, com si viu amb ella habitualment, etc., el millor és el colze.
Perfecte.
El colze.
Doncs
i
farem...
més amb persones grans, i amb això sí que vull donar un missatge que els brots els tenim, és a dir, la majoria dels brots els estem tenint en una gran dels brots, una gran part dels brots o de transmissió la tenim a nivell familiar i bàsicament també a nivell de festes, festes de persones molt properes, festes privades, no parlo de festes públiques. I aquí hi ha una espècie, segurament, aspectes sociològics, no?, de que pensem que les persones que estem més a prop de nosaltres, encara que treballin fora, tinguin contacte amb altres persones, etcètera, tenen menys perill, és a dir, tenen menys risc que les persones que desconeixem, no?, i que venen de fora o que desconeixem i que no sabem res de la seva vida, per dir-ho d'una manera, dels seus contactes socials i de la vida social. I aquí és una errada, en aquest sentit, de pensar, diríem que és una percepció del risc equivocada, pensar que aquelles persones que jo per ser jo amb la meva mare, o amb en aquest cas, com tinc una proximitat molt elevada, però en canvi no la veig sovint, penso que hi ha una barrera de risc que no existeix i que encara existeix més. I per tant, això sí que hem de ser conscients que aquesta proximitat familiar a vegades va perdre aquesta noció de percepció del risc.
Val. Anem als restaurants. Quantes persones, com a màxim, poden menjar a una mateixa taula en un restaurant? Imagino que això també depèn segons el municipi i les restriccions que tingui.
Sí, 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 això, clar, depèn dels municipis, de les resolucions que hi hagi, depèn de... Els municipis es fan resolucions que regulen aquest tema, sempre depenent de la seva situació epidemiològica, d'una manera de la incidència que tenen per 100.000 habitants i de la transmissió comunitària o no comunitària del coronavirus, no? En aquest cas, si tenim una, bàsicament, per simplificar, si tenim un sistema en un municipi que té algun tipus de restricció en aquest sentit, a través d'una resolució, com poden ser ara el Segrià, la Noguera, Àrea Metropolitana de Barcelona, Figueres i Vilafant, no?, que tenen algun tipus de restricció, aleshores, màxim 10 persones, seria.
Val. I això que veiem ara...
No, la resta de municipis no hi hauria, Perfecte. Les que no tenen restriccions, aquí no hi ha cap tipus de restricció.
Queda clar, doncs. I això que veiem sovint, que abans de seure'ns ens desinfecten la taula, això és obligatori?
Bueno, això és... no és que sigui obligatori, això és el pla de represa que el propi sector ha fet. És a dir, tots els sectors han tingut que fer uns plans de represa a la normalitat, després de l'estat d'alarma, i un dels elements que el propi sector doncs ha posat com un element de, diríem, de major garanties en quant a la neteja i a la desinfecció de superfícies, és aquest.
Val. La Míriam és botiguera i ens ha fet arribar un dubte al 669-1010.
Bon dia, em dic Míriam, treballo en una botiga de la costa. Hi ha molta gent que segueix entrant encara sense mascareta perquè se l'obliden, o senzillament et diuen que ells són immunes. I aleshores els altres no sé si és correcte o no. Gràcies.
Què pot fer un botiguer si es troba en una situació com aquesta?
El dret d'admissió. Suposo que un botiguer té el dret d'admissió al seu local. És a dir, que un botiguer pot decidir que aquella persona no entri al seu local. Les normes les marca el botiguer i, per tant, és el seu espai. Si ell és obligatori, a banda de que és obligatòria, no?, per resolució, l'ús de mascareta dintre d'aquests espais, hi ha persones que no se les volen posar, etc., té sempre dos, o la denúncia, no?, d'aquella persona, si la coneix, etc., bastant difícil, no?, segurament igual perquè no la coneix, aquella persona és molt complicat denunciar-la i, a més, és una activitat que és difícilment denunciable en aquell moment, no?, o la segona, el dret d'admissió, és a dir, evitar, és a dir, no deixar que la persona entri al seu local, a la seva botiga.
Un altre oient ens pregunta per les botigues específicament de roba.
Bon dia, tinc una botiga de roba. He de continuar deixant el producte a les 48 hores després de que el client s'ho prova? Gràcies.
No, no cal. Tot depèn de la pràctica. La roba es pot desinfectar. Existeixen ara 1.000 productes nebulitzadors que es pot desinfectar i, per tant, no cal guardar aquesta, diríem, aquesta... espai de 48 hores,
I la roba posa...
Perquè la desinfecció el que fa és bàsicament això, és a dir, la nebulització aquesta que podem posar a la roba, bàsicament el que fa és eliminar el virus. Aquesta, diríem, recomanació de 48 hores era sense cap pràctica de desinfecció.
I hi ha d'haver una desinfecció, diguem, periòdica de la roba? Es recomana o s'obliga algun...
No, només en cas de... que s'hagi provat una persona, no l'hagi comprat, no? I, per tant, aleshores, només aquesta roba és la que s'ha de desinfectar. La resta no cal. El que és important és que, abans d'entrar a aquests espais de roba, la gent es pugui desinfectar les mans. És a dir, dir d'una manera, com a pas previ, quan un toca roba, mira una peça o una altra peça, és que abans d'entrar al local, en aquest local, s'hagi procedit a la desinfecció de les mans.
I els aprovadors també s'han de desinfectar per anar bé?
D'una manera periòdica. És a dir, això és una freqüència que depèn de del seu ús, de la seva grandària, etc. El propi botiguer pot... el propi sector ha tret també normes, guies, etc. i tal, per establir un tipus de desinfecció, diríem que pot ser cada hora, cada dues hores, cada equips temps.
Perfecte. Tema supermercats. Amb els guants, que al principi tots em portàvem i posàvem guà sobre guà sobre guà, que allò era absolutament inútil i acabaves fent impossible d'agafar fruita o de posar aquelles bosses de plàstic, obrir-les, no hi havia manera. I ara, aquí hi ha més, no sé si dir, més confusió, perquè arribes al supermercat, t'ofereixen guants, t'ofereixen líquid desinfectant, però un no sap ben bé què ha de fer. Per exemple, ens ho pregunta la Dèlia.
El meu dubte és quan hem de portar guants i si segueix sent obligatori.
En el cas dels supermercats.
Bé, els guants té una doble missió, perquè abans també ens posaven guants, abans del coronavirus també ens posaven guants quan anàvem a manipular producte cru. I tenia una missió, bàsicament, de protegir aquell producte cru, o sigui, d'evitar que nosaltres poguéssim ser transmissors d'algun altre tipus de malaltia, etc., i protegir aquell producte cru que després el pot comprar una altra persona, etc., no? Per tant, els guants, sempre que es manipuli producte cru, és a dir, els fruites que poden ser consumits directament, doncs això s'hauria d'utilitzar guants, en aquest sentit, Pel que per la resta, simplement doncs, amb una bona desinfecció de mans abans d'entrar és suficient. Pensem que el risc de presència de coronavirus en aquest tipus de producte és molt negligible, és a dir, és molt petit, és a dir, és un virus que es transmet bàsicament, com sabem, no? amb l'excursió de, bàsicament, amb la transmissió de persona a persona, i bàsicament o bé per contacte personal d'aquestes persones, per les mans, no? O també per les petites gotes, no? O que triem al parlar o al tossir o a l'estornudar, etcètera. Però que el contagi a través de superfícies és molt negligible.
I la presència de gel hidroalcohòlic és obligatòria o és recomanable?
És obligatòria.
A tot arreu, a tots els locals?
Sí.
Val.
I de fet, el pla sectorial que es va aprovar també al Procicat, així ho posava, és a dir, que és el propi sector també ha fet aquest pla en el qual és obligatòria la presència d'aquest gel per desinfectar-se abans, prèvia a l'entrada d'aquest local.
I és obligatori, per tant, la presència i l'ús, entenc?
I l'ús, sí.
D'acord, perfecte. És a dir, queda clar que si entrem en una botiga, en botiga, supermercat, el que sigui, ens hem de posar gel hidroalcohòlic. Anem als botellons. Estan prohibits, però es pot fer una reunió de persones que no estiguin bevent alcohol? Per exemple, un sopar a la platja, hi ha un oient a Twitter que ens diu: el meu fill de 13 anys vol anar a celebrar a les 10 de la nit amb una pizza amb els seus amics a la platja. Evidentment, no beuen res d'alcohol. Es pot fer a Palamós?
Beure i menjar a la via pública no es pot fer. Per tant, no es podria fer. En qualsevol cas, sí que estan autoritzades en certs municipis, a Palamós no és el cas, però ens tornem una mica a la idea que hi ha dels municipis que tenen una regulació, una resolució de restricció, no? I en aquest cas, en els municipis que he comentat abans, més de 2 persones no podrien reunir-se en via pública, i en el cas de Palamós, com no està afectat aquesta restricció, sí que es podrien reunir més de 2 persones. Però pensem que prendre una pizza a la via pública, etcètera, tampoc... I hauríem de veure també les ordenances municipals. Jo, en qualsevol cas, diríem que no aniria tant, és a dir, si fos el pare d'aquest noi, no aniria tant a veure el que és la regulació, sinó a buscar una mica el sentit comú, no?, en aquest sentit, i evitar que hi hagi aglomeracions de persones, si el seu fill va, no?, en aquest sentit, a sopar fora o a estar al carrer, etc., doncs que si ja està en un nucli d'amics de convivència que s'estan veient tot l'estiu, aleshores, doncs ja estaran cap problema, però que evitin això, el que intentem, bàsicament, és evitar aglomeracions i evitar també persones, és a dir, aglomeracions del botellón, no?, que provoca molta gent que no formen part d'aquestes nuclis de convivència i que, a més, estan molt temps junts i amb un cert grau de desinhibició, no?, en aquest sentit.
Ara m'ha deixat de pedra amb això que no es pot menjar ni beure a la via pública. Això no ho sabia.
Sí, no, en qual, és a dir, quan parlo és, no es pot menjar ni veure a la via pública, en el sentit de comprar-se menjar menjar a la via pública, no? És a dir, de posar-se en una vorera, menjar, etc. En principi, moltes ordenances municipals s'ho prohibeixen. L'altra cosa és que després hi hagi la tolerància o menys o més tolerància. Però en aquest cas sí que hi ha moltes ordenances prohibeixen el beure i menjar a la via pública.
Caram, doncs ho ignorava completament. Anem pels gimnasos. Dins del gimnàs i els equipaments esportius, quins són els espais on és obligatori portar mascareta?
Bé, són els espais comuns, bàsicament. Els espais comuns, és a dir, dit d'una manera, això és fàcil de una mica solucionar. Aquells espais on un està fent pràctica esportiva, en el moment que s'està fent pràctica esportiva, no s'ha de dur, no s'ha de posar la mascareta, i en aquell moment on un, i mentre un es dutxa, etcètera, evidentment, tampoc, no? I simplement en aquells espais on tu pues, entres de canviar els vestuaris o de sortir els vestuaris cap a fora o algun altre espai comú que puguis tenir, o sigui, a una cafeteria, a gimnasos, o el que sigui, no? Però només en aquests espais s'ha de posar la mascareta. Pràcticament el que vol dir és que és molt... Si un entra al gimnàs, perquè un entra al gimnàs claríssimament amb la intenció de fer esport, no? Pràcticament vol dir que el 95% del temps que estigui en aquell gimnàs no s'ha de posar la mascareta.
Val. Sobre les fonts, que habitualment doncs, als gimnasos hi ha fonts que es pot beure aigua o que es pot omplir una ampolla. Es pot beure d'aquella font o només se'n pot omplir una ampolla? Perquè, per exemple, no només als gimnasos, m'he trobat casos de fonts públiques, per exemple, en aeroports, que et diu que no pots beure de la font, d'aquestes que prems un botó i surt cap a dalt, la font no és allò que t'hi hagis de morrar. Però, en canvi, sí que es pot omplir una ampolla, que el que no entenc aquí és quina diferència hi ha entre el fet d'omplir l'ampolla i beure't l'aigua o beure a galet.
Bueno, aquí no hi ha cap... Això també és una mica de sentit comú, és a dir, no hem fet cap regulació, no? Evidentment, jo crec que algú... Segurament el risc de permetre beure pot comportar un contacte més físic entre la persona i la màquina, per dir-ho d'una manera. I sobretot entre les zones de risc de la persona i la màquina aquesta o la font, no? En aquest cas, omplir una ampolla d'aigua, doncs en principi et sembla com una activitat diríem, de menys risc que beure directament d'aquella font, no? Per tant, em dona, per sentit comú, penso que en alguns es permet això, omplir només l'ampolla d'aigua, i en altres no es permet el beure directament, no perquè una persona igual, perquè segurament el risc o les situacions en les quals aquella persona pot beure directament d'aquella font pot comportar un risc major que l'omplir-lo només amb ampolla d'aigua. També li haig de dir que en molts centres de treball i en molts llocs aquestes fonts doncs, s'han eliminat i, per tant, no són accessibles.
D'acord. Parlem de cotxes, però en aquest cas de quan un el porta al mecànic. En cas que ho fem, ens han de desinfectar l'interior, és a dir, ja sigui el seient, el volant, per exemple, la maneta de la porta...
Bueno, és recomanable. És a dir, és recomanable que en aquell moment el mecànic, quan et dona la part interior, la part que tu més o menys pots... Jo crec que és la part que tu toques amb les mans, és a dir, la part del volant, la guantera... aquelles parts que tu, com a conductor que vehicle més utilitzes i toques amb les mans, doncs estaria bé, seria recomanable fer una desinfecció. Una desinfecció és molt senzilla, és el que veiem als restaurants o als bars en aquest sentit. És a dir, és nebulitzar amb un líquid desinfectant amb capacitat virícida, és a dir, que mati els virus, per dir-ho d'una manera, i és suficient, és un acte que dura segons, pràcticament, però és recomanable fer-ho, sí.
I els taxistes, entre carrera i carrera, han de desinfectar o en algun moment del dia...
Bé, això és també una... ells mateixos podrien decidir... Sí, podrien... Jo crec que és la part, bàsicament, que pot estar al costat de les portes laterals, que poden tenir més contacte físic les persones, no? En aquest cas sí que podrien, doncs, cada X temps fer una... és recomanable una desinfecció d'aquestes parts. Parlem sempre de les parts, aquelles parts que les toquem amb les mans, que són més freqüents de tocar-se amb les mans. Per tant, això sí que seria recomanable, també.
I ara que fa tanta calor i que segurament en moltes comunitats de veïns hi ha piscines comunitàries, hi ha normatives específiques per les piscines o és cada comunitat que s'ha de regular?
No, les piscines no existeix una normativa. De fet, bueno, pot existir alguna normativa en algunes dels municipis aquests de resolucions a través de l'aforament, etc. Però bàsicament les piscines també tenen un pla sectorial que es va aprovar el Comitè Tècnic del Procicat i que marca una sèrie d'activitats, etc., de regulades, no? Bàsicament també l'ús de mascareta en zones comunes de la piscina, per exemple, entre vestuaris, vestidors, sortida, però la resta és bàsicament era el mateix exemple que li deia del concepte del bany a les platges. És el moment que un està a la piscina i està en el seu lloc, doncs no cal que dugui, que porti la mascareta.
Però això independentment que siguin comunitàries o públiques?
Comunitàries vol dir privades?
Sí, vull dir, per exemple, la típica comunitat de veïns doncs, que hi ha, per exemple, diversos blocs que donen accés a una mateixa piscina.
Clar, no, la regulació més aviat ve per les que són
les públiques.
Les que són comunitats privades. Jo, elles mateixes, jo crec que tenen poden accedir a aquest pla de represa d'aquest tipus d'equipaments i aleshores una mica establir la pròpia comunitat de veïns o la pròpia comunitat dels propietaris, no? Establir les condicions d'ús d'aquella piscina.
Perfecte. No sé si els tertulians, després d'aquest repàs exhaustiu que hem fet de mesures, els ha quedat algun dubte. Gerard, tens alguna pregunta, tu?
No, abans quan parlàvem de transport, sí que a mi... sí, crec que no hi ha cap limitació, però és el tema dels avions, no? De l'aforament, senzillament, has de dur mascareta i ja està, no? No hi ha cap tipus de limitació, encara que estiguis físicament doncs, molt enganxat i el tema de la ventilació de l'aire i tot això que hem comentat en altres espais.
Sí, que jo sàpiga no hi ha cap... a banda del tema de la mascareta, no... Les limitacions poden ser o bé per les pròpies companyies aèries que hi posin pues, una limitació d'aforament, etc., o de distància dels seients, i obligatòriament aquí l'únic que demanem des d'un punt de vista, després per control epidemiològic, bueno, a banda de l'ús de la mascareta com un transport públic que és obligatori, també el que és molt important en el moment que nosaltres detectéssim o detectem algun cas, amb la màxima celeritat la companyia aèria està obligada a donar la identificació de les persones que anaven al voltant, no?, d'aquest cas que hi ha hagut, no? A banda d'això, no hi ha cap limitació, a no ser que cada companyia aèria prengui una decisió privada en relació a aforament dels avions o distància de més de seguretat entre seients, etc. Però no n'hi ha, no.
Rafael, tens alguna pregunta a tu?
Sí. En primer lloc, diu el senyor Llaveria que el tema de salut pública realment és un tema complex. El felicito per la gestió en un tema tan complicat que realment té ramificacions fora de l'àmbit de la salut. Està totalment afectat per la globalització. Això el que estem veient aquí és el començament de totes aquestes situacions complexes. Hi ha una certa confusió, hi ha una manca de directrius clares, però a poc a poc algú liderarà els certificats, les normatives. Jo crec que aquí des de Catalunya en concret i particularment des de l'Agència de Salut Pública hi ha una gran oportunitat de que Catalunya lideri en aquest món de confusió que ha generat aquesta pandèmia unes certes bones pràctiques. Perquè això, quan es vol tornar la confiança a la ciutadania, ja està inventat com es fa. Es normen, es generen o s'escriuen unes normatives clares, aquestes normatives es posen en format de certificacions, i després aquestes certificacions es poden inspeccionar de forma obligatòria, com passa, per exemple, amb la ITB, o de forma voluntària, com per exemple les ISOs de qualitat, etc, etc. No? Per exemple, la ITV mateix és un tema de salut pública, no? Quantes morts s'han evitat perquè s'han detectat fallades a frens a temps, o quantes morts s'han evitat perquè es regula que els vehicles no treguin fums contaminants, que això ha reduït les malalties pulmonars, i per tant, la ITV no és un tema de transport, és un tema de salut pública, no? Doncs aquí, i el mateix, per exemple, la web de l'Agència de Salut Pública té una guia molt clara, molt ben feta, escrita en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria, de bones pràctiques d'higiene en els restaurants. El senyor Llaveria ha parlat del comerç i ha parlat del Gremi del comerç, i ara mateix no existeix una guia. Aquí tenim una gran oportunitat, al comerç, a tot el món hi ha botigues. Si Catalunya creés unes bones pràctiques, unes normatives, inclús acompanyades d'una certa tecnologia, com s'ha de desinfectar un emprovador, com s'ha de verificar que tots els empleats de les botigues es rentin les mans amb una periodicitat determinada i això es pugui no només assegurar, sinó certificar, i que després hi haguessin uns mecanismes segurament voluntaris d'inspecció i que els consumidors, quan entressin a una botiga, veiessin penjada a l'entrada un certificat, no? Aquesta botiga compleix amb la normativa ISO o de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. És a dir, coses que ja estan inventades en altres àmbits, en aquest cas d'aquesta pandèmia, que malauradament ja es veu que no serà una cosa de mesos, sinó que serà una cosa d'anys, trobo que hi ha una enorme oportunitat perquè Catalunya lideri la clarificació, la generació d'aquests certificats i tots els mecanismes i totes les tecnologies associades a fer complir aquests certificats. I per tant li pregunto al senyor Llaveria si té algun pla, alguna intenció de coses que ja han fet i han fet molt bé, per exemple, el tema de restaurants, de portar-ho al comerç, o que nosaltres aquest certificat el veiem en un vagó de metro, o el veiem a l'entrar en un hospital o inclús en unes oficines de l'administració pública. Hi ha alguna iniciativa en aquest sentit?
Bueno, en primer lloc, gràcies per l'esmena a la complexitat de la salut pública. Això és molt interessant, perquè la salut pública està ficat en moltes coses a la nostra vida. I no ens adonem des del principi, no?, que ens dutxem, ja l'aigua que raja de la dutxa ja és un tema de salut pública, no? Si rentem les dents, també estem fent una acció de prevenció, no?, de certes malalties bucodentals. Moltes de les nostres activitats, si anem a una piscina, també hi ha un tema de cloració de l'aigua, de neteja de la superfície, etcètera, que és salut pública. Que l'equivocació és pensar que tot el que és de salut pública ho ha de fer departaments de salut pública. I aquí ve una mica aquesta tendència, molt de països, diríem, escandinaus, de la salut en totes les polítiques. És a dir, que la salut és un element essencial i que les polítiques de la majoria del govern, d'un govern, dels departaments que formen el govern, han d'introduir el concepte de salut en totes les seves polítiques, no? Quan un està fent una política d'habitatge, la salut pública és fonamental també en aquesta política, però la política d'habitatge no la fa el Departament de Salut, la fa el departament corresponent, no? I té que veure una mica amb tota aquesta complexitat, no? Que és una de les iniciatives és això, és la salut en totes les polítiques, i per tant qui tingui, qui reguli, no? És a dir, que els propis departaments que són, diríem, els corresponents, els res de referència del sector comercial, etc i tal, comencin, doncs, a pensar que aquest tema és un element de certificació, etc i tal, és un element que pot ser liderat, etc. I Salut Pública, evidentment, estarà al seu costat per proveir de criteri, per posar una mica criteris tècnics, criteris lògics i donar suport en aquest sentit. Però pensem que la principal lideratge en aquest sentit seria, com han fet alguns altres països, que és integrar molt bé i desenvolupar perfectament la salut en totes les polítiques, perquè aleshores integraríem en aquesta direcció.
Carina, tens alguna pregunta, tu?
Sí, primer agrair les explicacions tan exhaustives que ens ha fet el senyor Llaveria. Sé que és un tema complicat, el tema salut pública coincideixo que és un tema complicat i que a més crec que és un tema que hauríem d'avançar molt en la conscienciació individual i sobretot en incorporar l'educació també en la pràctica de certs hàbits i costums en la nostra vida quotidiana. Jo crec que d'això en traurem conclusions que serien interessants. Però ja ha dit algunes coses que m'han deixat una mica confosa, no? Primer li volia preguntar què és més efectiu. Si aquestes mascaretes que portem, que s'anomenen quirúrgiques, que és les que porta tothom, o les pantalles. Aquestes pantalles plàstiques que hi ha molta gent que porta i que permeten que respiris millor o que... perquè he vist que hi ha hagut un canvi. Van començar a funcionar molt les pantalles, ara la gent va més per les mascaretes, i m'agradaria saber què en pensa ell, de quines són les més eficaces. I després, també ha dit una cosa que m'ha sorprès, no? Per exemple, sabem certament que no hi ha contagi amb les superfícies de les taules o les superfícies o a botigues quan et proves una peça, perquè sobre això hi ha hagut molta confusió, no? Primer es va dir que s'havien de desinfectar les peces que s'havien de deixar 24 hores, després que no, i ell ha insinuat que no era necessari, o sigui, que no es podia produir un contagi amb una, per exemple, tocant una taula de restaurant. Això és així? Perquè, per exemple, penso, les màquines d'un gimnàs... Allò jo entenc que és un focus de contagi, no? Quan la gent sua, quan la gent es mou i genera aquesta suor, i això pot contagiar. El fet de tocar una màquina d'un gimnàs que no estigués desinfectada després que algú l'hagués utilitzat no seria un focus de contagi? És a dir, és complicat, però ha dit coses que em sorprenen, no? Per exemple, el tema de la pràctica esportiva, si ens ho podia aclarir o si sap realment que no hi ha focus de contagi en aquests àmbits, és d'agrair saber-ho.
Molt bé, comencem per la diferència o per la efectivitat de la mascareta quirúrgica i les pantalles facials. L'ideal és, bueno, el més efectiu seria pantalla facial més mascareta quirúrgica. Hi ha pantalles facials que tapen pràcticament... és a dir, que agafen i tapen i tanquen una mica la pantalla per la part de la mandíbula. Per tant, això seria pràcticament molt similar a la mascareta quirúrgica. Amb un afegit positiu, que amb les mans t'evites tocar la cara, no? Que pot ser una zona, doncs, si tens en aquell moment ets asimptomàtic o pots tenir, inclús pots ser una persona que ja tinguis el coronavirus, doncs, evitar tocar-te la mà perquè la pantalla et protegeix la cara, no? I les zones més vulnerables o més contagioses, que és la boca i el nas, no? Aleshores, això té un factor a afegir, de garantia de seguretat. Aquelles pantalles que no protegeixen, és a dir, que no protegeixen però que no tapen per la part de sota, doncs, si comparem aquella pantalla amb la mascareta quirúrgica, la mascareta quirúrgica és més efectiva, perquè tapa just el que és el nas i la boca, no? Per això deia que la barreja pantalla facial o pantalla facial que protegeix tota la cara és la pantalla, aquesta pantalla facial que protegeix totalment la cara, és igual d'efectiva que la mascareta. La que no protegeix tota la cara és menys efectiva que la mascareta, per dir-ho d'una manera. Respecte a les superfícies, no, el que he dit és bàsicament que les superfícies depèn del temps que estem, l'ús que fem amb les mans d'aquella superfície, no? Aleshores, és evident que sí, que és a dir, aquest tipus de malaltia es pot transmetre per les superfícies. El que he dit, i posava l'exemple de la roba, que la roba és un ús, quan un va a un vestidor, es vesteix, etc., fa un ús, diríem, al temps molt petit de tocar aquella roba, i per tant és el risc és més negligible, és a dir, és menor, és molt menor, no?, que per exemple en una superfície d'un gimnàs que estem mitja hora amb una màquina, tocant la màquina, no?, o tocant la part manual de la màquina, en aquest cas el risc és molt major i s'ha de desinfectar després de cada ús, evidentment. El que he dit també és que la roba també s'hauria de desinfectar recomanem desinfectar després de cada ús, no? Però en quant a concepte de risc és molt diferent. Una mà, per dir-ho a mi, perquè és molt, l'exemple és molt, diguem, paroxístic. Ús d'un mitja hora o tres quarts d'hora d'una màquina d'un gimnàs intensivament a l'ús que pot tenir una persona que en 5 minuts una roba se la treu i se la torna a posar. El risc és diferent en un lloc per una superfície que per l'altra superfície.
Doncs crec que hem mirat d'aclarir una mica tots els dubtes que hi hem tocat totes les branques i crec que segur que ens n'haurem deixat perquè de dubtes i de situacions una mica rocambolesques n'hi ha tantes com persones i sobretot quan ens estem referint a situacions de la vida quotidiana amb què tots ens trobem dia a dia moltes vegades, però amb el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Xavier Llaveria, crec que hi hem mirat de donar resposta i crec que ens n'hem sortit. Senyor Llaveria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.